Senyora Meritxell Batet, bon dia una altra vegada aquest estiu.
Hola, molt bon dia, què tal?
Escolti, avui els 85 diputats del PSOE votaran que no a Rajoy, oi? Ningú s'equivocarà.
Doncs no crec que ens equivoquem, posarem molta atenció. A més, és com és per crida, és més difícil equivocar-se, no és apretar un botó. I el no dels 85 diputats suposo que ressonarà a la cambra i espero que de la resta de diputats, la resta de vots, els 95, fins a arribar als 180, doncs també diran que no.
No un govern de Rajoy, no unes terceres eleccions. El PSOE acabarà plantejant una alternativa de govern a la de Mariano Rajoy quan acabi aquest debat d'investidura avui?
Bueno, el PSOE va plantejar una alternativa de govern a l'anterior legislatura. De fet, van fer molts esforços parlant amb totes les forces polítiques per intentar arribar a un acord amb una majoria sòlida, perquè no es tracta només de ser investit, sinó després de garantir la governabilitat del país i, per tant, compartir mínimament un ideari, unes polítiques, un programa per dur endavant els propers 2-4 anys, com a mínim, i això ho va intentar el Partit Socialista. I jo el que veig és que la resta de forces polítiques continuen exactament en la mateixa posició. Podemos, ara Unidos Podemos, declara la incompatibilitat absoluta amb Ciutadans, Ciutadans fa el mateix amb Unidos Podemos, i la resta de forces polítiques continuen, ara estic pensant en les catalanes, bàsicament, continuen ancorades en la demanda d'un punt concret, sense entrar a debatre ni a parlar d'altres qüestions que a mi em sembla que els ciutadans i ciutadanes d'aquest país també estan esperant amb ganes.
Llavors, com entén que tothom els pressioni vostès, que tothom li demani una resposta al PSOE per evitar unes terceres eleccions? Però, de fet, quan dic tothom, dic PP, precisament Podem també i Ciutadans.
Bueno, suposo que no assumir les pròpies responsabilitats i derivar-les cap a una altra és bastant còmode. Jo crec que el principal responsable de la situació actual és el Partit Popular, sens dubte, i crec que recau aquesta responsabilitat directament en la figura del senyor Rajoy, del candidat, que ha estat incapaç per primer cop a la història d'arribar a aconseguir els vots afirmatius o les abstencions necessàries com per ser investit. Això no havia passat mai, hi havia hagut resultats difícils i negociacions complicades, però tots els altres candidats sempre havien aconseguit suport. El senyor Rajoy ha estat incapaç i per tant la màxima responsabilitat és d'ell, i a partir d'aquí, en tot cas, jo crec que la responsabilitat és compartida de totes les forces polítiques. No veig per què el Partit Socialista, precisament aquell partit que representa l'alternativa política, l'alternativa ideològica, l'alternativa a l'hora de fins i tot de concebre la política d'una manera diferent, ha de ser qui ha d'investir el senyor Rajoy president. Entre altres coses, perquè, pel que deia abans, no? El senyor Rajoy, en realitat, la seva investidura no la té tan complicada. Ha aconseguit 170 vots, podria obtenir uns abstencions de qualsevol força política. El problema després és com governarà el senyor Rajoy, perquè ell no ha fet cap moviment, continua defensant les mateixes polítiques de sempre, i la cambra no està d'acord amb aquestes polítiques i amb la continuïtat d'aquestes polítiques. Per tant, el problema seria que el Partit Socialista s'hauria d'abstenir per responsabilitat, aquesta suposada responsabilitat, i després per responsabilitat hauríem d'aprovar el sostre de despesa, i després per responsabilitat els pressupostos generals de l'Estat, i després per responsabilitat els projectes de llei que portés un govern amb el que no compartim una visió ni d'Espanya, ni de les solucions socials, ni de model econòmic, ni sobretot també de regeneració democràtica, de recuperació del prestigi de les nostres institucions, que urgeix si volem que el sistema democràtic no es devaluï fins a extrems irrecuperables.
Una pregunta que ja li vaig fer fa 3 setmanes. Per què de mica en mica van sortint aquestes veus dels barons del PSOE, que tenen el seu poder territorial, a demanar aquesta abstenció, a demanar que es faciliti un govern de Mariano Rajoy? Per què aquestes veus avui torna a semblar que van a més i aniran a més pressionant per la convocatòria d'un comitè federal que faci replantejar tota l'estratègia del partit?
Bueno, jo la demanda d'abstenció no l'he sentit amb molta claredat. sí que he demanat, sí que he sentit demanda de reflexió, demanda de diàleg. Jo crec que la demanda de reflexió i de diàleg està bé, sempre és bo, internament en un partit, entre els partits polítics, entre els grups parlamentaris, entre la política i la societat civil, vull dir, sempre és bo el diàleg, però s'ha de veure aquest diàleg cap a on ens condueix i sobretot si l'escenari ha canviat. Jo crec que ara per ara el senyor Rajoy continua dient que ell té el comandament, que té un mandat del cap de l'Estat i que ell vol continuar intentant-ho. Jo crec que les circumstàncies tampoc no han canviat tant com per iniciar des de ja el diàleg, però en qualsevol cas estic segura que dins del Partit Socialista hi haurà aquest diàleg i per tant podrem parlar si és que la posició del partit ha de canviar. Jo crec que la posició respecte a investir el senyor Rajoy o no és bastant sòlida, ja està molt consolidada i crec que els arguments són bastant incontestables i els va exposar en Pedro Sánchez en el propi debat d'investidura.
Dues preguntes més molt ràpides i dono la veu als tertulians. La primera, fem hipòtesis. Si després de les eleccions basques el PNB acaba donant suport a Rajoy i només li falta un diputat per ser investit, un diputat o una abstenció, pot ser del PSOE? Una.
Bueno, no crec que sigui una qüestió quantitativa, no? És una qüestió qualitativa.
D'acord,
jo amb el discurs del PNB tampoc no... Jo del senyor Rajoy tampoc no em faria massa il·lusions. Crec que el PNB va estar molt contundent. És veritat que és un partit pragmàtic i que després doncs, pot canviar de posició, però crec que el seu portaveu, el senyor Esteban, va ser molt contundent. També és veritat que la intervenció inicial de presentació de sol·licitud de confiança a la cambra que va fer el senyor Rajoy no va motivar ningú. És a dir, clarament no pretenia seduir, no pretenia convèncer-nos, no pretenia oferir res a la cambra. Ell va venir a fer el seu discurs electoral preparant unes terceres eleccions perquè, sincerament, jo em vaig endur la sensació que és realment l'única persona que sí vol terceres eleccions.
D'aquí a 26 dies, qüestió de confiança al Parlament de Catalunya. Si es posés data a la ruptura amb Espanya, estaria justificat un pacte del PP-PSOE per frenar l'independentisme?
Jo crec que no és bo barrejar una cosa i l'altra. El Partit Popular i el Partit Socialista compartim una voluntat d'unitat, compartim una voluntat de seguir junts, compartim una voluntat de defensa de la legalitat, perquè em sembla que qualsevol partit demòcrata això ho ha de defensar. Vull dir, si ens carreguem el principi de legalitat, doncs comença l'arbitrarietat. I això no és bo pels ciutadans, ni per les garanties, ni per la protecció que es mereixen. A partir d'aquí no compartim res, no compartim concepció d'Espanya. El Partit Popular pensa, dissenya, treballa per una Espanya, entén Espanya d'una manera determinada i el Partit Socialista l'entén d'una altra manera. Modestament, crec que el Partit Socialista entén més la realitat del país i per això crec que quan governa el Partit Socialista les coses avancen i es porten d'una altra manera. Tenim una actitud completament diferent. Durant 4 o 5 anys hem estat reclamant al Partit Popular moviments i l'immobilisme l'ha practicat el Partit Popular, no el Partit Socialista. De fet, som l'únic partit que damunt de la taula hem posat una solució política per resoldre el que nosaltres pensem que efectivament és un repte de primera magnitud, un repte polític, no una amenaça, com va descriure el senyor Rajoy en el seu debat d'investidura. Crec que la terminologia també denota bastant bé les diferències entre un partit i un altre. Per tant, el Partit Socialista té ganes d'afrontar la qüestió catalana, té ganes de dialogar, té ganes de desencallar aquest tema, i el que pensem és que l'únic instrument que tenim a l'abast és el diàleg i l'entesa, la negociació entre totes les forces polítiques, i d'aquí a la nostra proposta de reforma de la Constitució, de renovar aquest pacte polític, no? Aquesta norma de convivència que ens vam donar en un moment determinat, i això és el que continuarem defensant, perquè honestament és el que ens sembla que va al fons del problema i que presenta l'única solució possible en aquests moments.
Senyor Batet, aquest matí el Parquet del Plac, vostès a Madrid, amb la Mireia Garolera i amb Marc Martínez de Mat, i des de Barcelona, en Francesc Soler, en Josep Martí i en Nacho Martín Blanco. Qui vol preguntar?
Jo li volia preguntar, ella mateixa reconeixia que hi ha una responsabilitat compartida de tots els partits, aleshores, si realment és sincer que ningú vol anar a terceres eleccions, a tothom li toca moure's, no? A tothom li toca fer alguna jugada per intentar sortir d'aquest bloqueig. Jo li volia fer una doble pregunta. La primera és, en el cas del PP, si creu que és el moment que també es mogui d'alguna manera, si potser aquest moviment hauria de fer-lo Mariano Rajoy. Hi ha una experiència de desbloqueig a Catalunya en què el candidat a president se'n va a casa. No sé si creu que pot ser un exemple. I l'altra pregunta és el moviment del PSOE. Si fins ara que deien que era el temps de Rajoy d'assumir ell el lideratge per intentar formar govern, si passat aquest debat d'investidura li toca a Pedro Sánchez fer una ronda de contactes amb tots els partits.
Doncs respecte al Partit Popular, és veritat que no hi ha hagut cap mena de moviment ni en relació al lideratge, que efectivament continua el senyor Rajoy. Ell, per sentit d'estat, també podria haver llegit que efectivament ell és part del problema i està bloquejant la política espanyola, perquè evidentment és una persona que ha exercit la presidència no només del govern de l'Estat, sinó la presidència d'un partit polític que en aquests moments està imputat, que va nomenar una persona que està a la presó, que acumula tot un seguit de delictes i de xarxes de corrupció bastant alarmants, i que per tant hi ha una responsabilitat política. És veritat que la seva figura i el que l'acompanya i el que té a l'entorn, no, en un altre país, en un altre estat de la Unió Europea, no seria candidat. Segur que no seria candidat una persona com ella, en les seves circumstàncies, candidat a la presidència del govern. Per tant, això evidentment podria haver estat un gest, però també moltes altres coses, perquè el problema no és només el senyor Rajoy, són les polítiques també del Partit Popular, i en això tampoc no hi ha hagut un canvi substancial, ni substancial ni menor. Jo no vaig detectar un canvi d'actitud, un canvi d'esmena a moltes de les qüestions que ells han fet, i sobretot d'entendre la política. És a dir, estem parlant d'un govern que utilitza estructures de l'Estat en benefici propi i de manera partidista. Ja no és un problema de polítiques concretes, de donin més diners per beques. No estem parlant d'això. Estem parlant que està en joc el prestigi i la desafecció creixent i el distanciament creixent entre ciutadans i institucions democràtiques, i això ho provoca en gran mesura el partit que està governant. Per tant, sí, hi ha molts gestos que haguessin demostrat responsabilitat d'estat, que és el que reclamen a tothom, que ells podrien haver fet i que efectivament no han fet. I respecte al Partit Socialista, és veritat, jo insisteixo, és a dir, nosaltres en l'anterior legislatura vam intentar arribar a un acord. Llavors, jo el que faria seria preguntar als altres partits polítics si ells han canviat de posició. És a dir, el Partit Socialista va intentar una alternativa, i jo, pel que sento en les declaracions, pel que llegeixo, pel que es veuen a l'hemicicle, la resta de forces polítiques continuen exactament en la mateixa posició. Per tant, són ells els que han de contestar. Escolta, Unidos Podemos continua sent incompatible amb Ciutadans continua sent incompatible amb Unidos Podemos, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, Convergència o Partit Demòcrata Català continuen defensant que el seu programa té un sol punt, aquest programa, és a dir, tots els ciutadans que van votar aquests partits polítics es redueixen a demanar una cosa, o els interessen també polítiques d'esquerres, els interessa aprovar un ingrés mínim vital, els interessa una llei de pobresa energètica, els interessa una llei de segona oportunitat de debò, els interessa canviar el model productiu d'aquest país, els interessa recuperar la universalitat de la sanitat, recuperar les prestacions de la llei de dependència, acabar amb el copagament. Els interessa això o no els interessa? I jo crec que aquesta és la resposta que han de donar la resta de forces polítiques. Si hi ha un moviment i un canvi d'actitud i de posició de la resta de forces polítiques, el Partit Socialista podrà començar a plantejar-se alguna cosa. Si no, a mi em sembla que la construcció d'una alternativa és objectivament complicada. malgrat hi ha manifestos a la societat civil que ens animen a fer-ho, i jo me n'alegro, perquè em sembla que és un senyal positiu, primera, d'una societat viva, i segona, d'una preocupació i d'una oferta de solució. És justament el que vam intentar, un govern estable, amb una majoria molt sòlida, entre tres forces polítiques, ideològicament transversals, però que compartim moltíssimes coses, i que justificaven amb escreix una legislatura on podríem haver començat a millorar la vida de les persones. Això no va ser possible per la declaració d'incompatibilitat d'aquestes dues forces polítiques.
Mireia.
Sí, en aquesta línia, per tant, entenc que per tot el que està explicant ara, el PSOE podríem dir que no descarta al 100% la possibilitat d'articular una alternativa a Rajoy que passi per aquest pacte PSOE-Podem-Ciutadans.
Bueno, jo insisteixo, és a dir, ara per ara el que hem descartat del tot, i aquesta és la posició, és investir president del govern el senyor Rajoy. I a partir d'aquí, doncs, efectivament, tots els partits hem d'obrir una etapa de reflexió. I aquesta reflexió dins del Partit Socialista s'ha de produir, i s'ha de produir per part de les altres forces polítiques. És que els 85 escons del Partit Socialista, malauradament, no poden construir res sols, sinó, doncs, ja ho haguéssim fet, i per tant cal que la resta de forces polítiques es pronunciïn i també assumeixin responsabilitats, perquè és veritat, algú abans deia, tots els partits polítics diem que no volem terceres eleccions. Què estem disposats a fer perquè no hi hagi terceres eleccions? Aquesta és la pregunta. Nosaltres ja no volíem ni que hi haguessin segones eleccions. I, de fet, vam fer tot el possible. Vam ser el partit que més va treballar perquè no hi haguessin segones eleccions, amb diferència. I vam anar abocats a aquestes segones.
Jordi, només una pregunta ràpida, Meritxell Batet, ràpida, clau interna. Per quan s'hauria de convocar el Comitè Federal? Abans o després de les eleccions basques i gallegues?
Jo crec, no, la veritat és que no em conec molt bé els reglaments interns, perquè no he estat molt ficada amb els temes orgànics.
Es convoca quan però, vol qui mana.
Sí,
dir, al final...
No, això sí, sí que és l'executiva federal. Però després de les eleccions, jo crec que és, no sé si és per reglament, però vaja, sempre es produeix un comitè federal. I abans no sé si hi ha massa marge perquè hi hagi aquest comitè federal. En tot cas, doncs, si l'executiva ho considera, o si el nombre de membres del comitè federal corresponent, que em sembla que és un 30% o aproximadament, doncs si ho sol·liciten, doncs per suposat que hi haurà comitè federal. Hem fet molts comitès federals. Jo crec que devem ser el partit polític que més reunions internes i més debats vius mantenim, i això és un orgull, la veritat, també.
Recordem que el comitè federal és on, entre d'altres, s'hi podria plantejar un debat sobre l'estratègia del partit. Vaja, més on es decideixen les estratègies del PSOE.
Intentem anar molt als amb les... de moment no ens condiciona les nostres posicions.
I el New York Times tampoc. Que ho fa aquest matí el New York Times. Des de Barcelona, Francesc Soler, Josep Martí, Nacho Martín Blanco, us puc demanar una mica de brevetat amb les preguntes i en el gra? I així tindrem temps de parlar de tot, que avui hem de fer un parquet tot plegat una mica més curt.
Intentarem ser breus. Dues preguntes molt ràpides. Ara escoltava la senyora Batet i tenia la sensació que aquestes alçades vostès, més que no voler que governi el senyor Rajoy, no volen fer-lo vostès president, no? És a dir, que sembla que estiguin davant de genolls del PNB i a qui sigui que li faciliti la presidència, i per poder passar pantalla i treure'ns de sobre que comenci aquesta legislatura i dedicar-se a altres coses. Jo entenc que la imatge, que no deixaria de ser la imatge de quan vostès es van posar d'acord per modificar l'article 135 de la Constitució, és una imatge que tenim Podemos aquí atrepitjant-nos els talons, és una imatge que vostès volen evitar. La meva pregunta, que és molt senzilla, és: passi el que passi a Catalunya, vostè es compromet, o vostè pot assegurar que no hi haurà un pacte PP-PSOE per frenar, per exemple, una Rui? I en segon lloc, vist el que ha dit Ciutadans i el seu candidat Blandi Blu, que ara sembla que fins i tot també estaria disposat a acceptar els vots del PNB per fer president a Rajoy, per exemple, amb la proposta del trilingüisme que es ventila la llei de normalització lingüística a Catalunya, a vostès no els hi faria angúnia pactar amb Ciutadans?
La primera, la del Rui.
Sí, Respecte a la del Rui, aviam, un referèndum unilateral, diguem que està fora de la legalitat, i el Partit Socialista defensa el principi de legalitat, ho he dit abans, però això no té res a veure amb conformar govern o amb governar amb el Partit Popular. Una cosa és que compartim qüestions que, insisteixo, crec que hauríem de compartir qualsevol força política i qualsevol institució de l'Estat, i la Generalitat de Catalunya també ho és, i per tant, en la defensa de la legalitat nosaltres hi serem, igual que estem en la defensa de la lluita contra el terrorisme jihadista o amb aquestes polítiques d'Estat que s'esmenten. El que passa és que no es poden confondre. Una cosa són polítiques d'Estat i una altra cosa diferent és la governabilitat o les polítiques de govern que pot dur a terme una força política determinada. En la segona, el Partit Popular i el Partit Socialista no es sol trobar. No compartim visió en aquestes polítiques. I en les polítiques d'Estat, el Partit Socialista continuarà sent responsable. Respecte al tema del trilingüisme, és veritat que el Partit Socialista també va substanciar un acord amb Ciutadans, i això no hi era, al contrari. Hi havia precisament el contrari. Hi havia la garantia de respecte del model educatiu català i el respecte a la immersió lingüística, perquè ens vam cuidar molt, i jo personalment em vaig cuidar molt, de redactar precisament aquell paràgraf, perquè volia assegurar que les competències de la Generalitat de Catalunya eren respectades en tot moment, entre altres coses perquè el Partit dels Socialistes de Catalunya va ser protagonista, i protagonisme compartit, però protagonista en la defensa d'aquest model d'immersió lingüística, que per nosaltres és fonamental que es respecti, i després que es respectin les competències de la Generalitat de Catalunya en general. Per tant, el que ens preocupa és que efectivament l'acord que ara ha tancat Ciutadans amb el Partit Popular, això s'ho carreguen. És una de les moltes diferències que hi ha entre un acord i l'altre. I, per tant, en això a nosaltres no ens trobaran. En Pedro Sánchez ho va dir fins i tot en el debat d'investidura. Va citar explícitament el tema de la immersió lingüística, perquè no és una cosa ja que només defensi el PSC, sinó que és el Partit Socialista Obrer Espanyol que també ha fet seva.
Josep Onancho?
A l'anterior legislatura, quan el Partit Socialista intentava bastir una alternativa de govern i va anar a la investidura, el senyor Sánchez es va posar estupendo en els mitjans de comunicació per dir que de cap manera acceptaria el suport de les forces polítiques catalanes de caire sobiranista, com si fossin uns apestats, és a dir, en aquests no. En aquesta legislatura, que de moment encara no ha començat, en el cas de que finalment el senyor Sánchez acabés intentant bastir aquesta alternativa, durant la campanya, el mes de juny, va haver un debat on el senyor Homs va proposar damunt la taula la creació d'una comissió al Congrés per estudiar el problema català i en particular el tema del referèndum. En aquell debat la senyora Batet va contestar que aquesta era una proposta que els socialistes havien fet feia 2 anys. És possible estudiar aquesta via? És a dir, els socialistes estarien disposats a posar damunt la taula, com a mínim això, tenint en compte que, segons la mateixa senyora Batet, va contestar en aquell debat, aquesta és una proposta que els socialistes ja havien fet 2 anys abans?
Bueno, és veritat que les forces independentistes no van oferir mai el vot al senyor Sánchez, ni li van dir que el volguessin votar, ni de fet el van votar. Per tant, van votar que no i
el senyor Sánchez va dir que no volia de cap manera.
Sí, però vaja, ells eren molt lliures de fer el que volguessin, i el cert és que les forces independentistes tampoc no volien votar
el senyor Sánchez. Quan algú et diu que no vol el teu vot, donar-li seria una mica de capsigrany, oi?
Bueno, forma part de la llibertat d'un mateix. Si penses que el senyor Rajoy és una alternativa pitjor i penses que el senyor Sánchez representa polítiques diferents i una manera d'entendre el país diferent, també ho podrien haver fet, però és igual. Vaja, en qualsevol cas, és veritat. El Partit Socialista va dir que no volia fer reposar la governabilitat del país en forces polítiques que estan construint una altra realitat. I això també em sembla bastant intel·ligible, no? Si jo tinc planificat d'aquí 9 mesos abandonar el país, el que no faré serà fer que la meva investidura i que la governabilitat del país recaigui en aquestes forces polítiques, perquè és complicat trobar-nos en el camí. Nosaltres vam plantejar la creació d'una subcomissió en el Congrés dels Diputats, que va ser rebutjada pel Partit Popular, on el que volíem era obrir el debat de la reforma de la Constitució amb especial èmfasi i interès, perquè no ens enganyem, vull dir, al final la reforma de la Constitució té un objectiu molt, molt principal, tot i que en té d'altres, que és resoldre l'encaix entre Catalunya i el conjunt d'Espanya, i per tant permetre que continuem construint plegats un país i un futur i un horitzó comú. Aquest és l'objectiu del Partit Socialista, i això tampoc no va ser acceptat. No va ser acceptat pel Partit Popular, però tampoc no va ser acceptat per la resta de forces polítiques, entre elles Convergència en aquell moment.
L'última pregunta, Nacho.
Sí, bon dia, senyora Batet. Tornant al tema del trilingüisme, vostè comentava que era un model que els socialistes havien defensat i que consideraven que s'havia de blindar, i fins i tot és veritat que el senyor Sánchez en va fer esment en el seu discurs al debat d'investidura del senyor Rajoy. Jo el que em pregunto és com és possible que molts dirigents del Partit Socialista i molta gent, quan s'ho pot permetre, porti els seus nanos, els seus fills a col·legis, escoles que tenen un sistema bilingüe o trilingüe, en què la presència de llengües vehiculars és més variada, més diversa, que no pas en el nostre sistema públic d'educació a Catalunya, i en canvi pels pares que només es puguin permetre necessàriament portar els seus nanos a escoles públiques es predetermini un model en què només hi hagi una llengua vehicular. No seria més lògic que hi hagués una presència més equilibrada del català, del castellà i de l'anglès en el nostre sistema educatiu per fer precisament una societat més potent des del punt de vista intel·lectual i més competent en matèria lingüística?
Jo comparteixo la reflexió. Crec que introduir l'anglès és fonamental, introduir-lo amb molta més força, segurament en el sistema educatiu i en altres qüestions. És a dir, l'aprenentatge d'idiomes al nostre país és més deficient que en molts altres països del nostre entorn, i això segurament es deu al model educatiu i a moltes altres coses que acompanyen, no?, que ens acompanyen al llarg de la vida, i per tant és un dels reptes, no? Alguna vegada bromegem amb el grup econòmic del partit que efectivament Espanya is different, no?, com es deia abans, bàsicament per dues coses: una, per l'absència del coneixement de l'anglès; dos, pels nostres horaris bojos i irracionals que impedeixen la conciliació entre la vida laboral i la vida familiar, una altra de les obsessions precisament del nostre programa electoral. El que passa és que introduir l'anglès no pot servir de pretext per carregar-te, des del meu punt de vista, un model que ha estat d'èxit, perquè ha estat un model que ha garantit una cohesió social en una societat molt diversa, molt heterogènia, envejable al món. És a dir, que tinguem un model educatiu que ens doni garanties que tots els nens i nenes que acaben la seva etapa educativa obligatòria dominin perfectament dos idiomes, tant de bo fossin tres, amb això estic d'acord i això és el que precisament comparteixo, és un model d'èxit reconegut pel Consell d'Europa, reconegut per molts països del nostre entorn. És a dir, tenim riquesa cultural i a més hem estat capaços de potenciar-la i de no fer categories socials diferents en funció del coneixement de la llengua. Crec que el coneixement sempre és un valor absolut, i per tant dominar dues llengües en aquest cas, i tant de bo acabéssim dominant-ne tres o quatre, doncs és quelcom a preservar, entre altres coses, ja no només perquè siguem més competitius, perquè després tindrem més competències i més capacitat per trobar feina, sinó també per aquesta cohesió social, no?, per aquesta integració, per aquesta fusió i per aquesta unitat.
El castellà, senyora Batet, hauria de ser també llengua vehicular a les escoles catalanes?
És que jo, quan penso en el bilingüisme, penso en el bilingüisme real. És a dir, a mi el que m'importa realment és que els nens siguin competents en les dues llengües. I el castellà s'aprèn. s'aprèn. És que això ho veiem amb molta claredat, no? No hi ha ningú que no entengui el castellà, no hi ha ningú que no pugui parlar castellà, que no el pugui llegir, i per tant, donat que és una llengua amb molta potència, amb 500 milions de parlants al món, amb una literatura riquíssima, amb tota la seva potència, com deia, doncs jo crec que no està malament que hi hagi aquest èmfasi en una llengua que també té la seva pròpia literatura, però que evidentment no té aquest acompanyament global que el castellà sí que té. I els resultats al final són el que compten, i jo crec que els resultats són positius. El que veig és això, una àmplia competència per part de tota la societat catalana en les dues llengües.
Llavors no ha de ser vehicular.
Un dels grans temes de la setmana. Nacho, un moment, si vols ara en debatem de tot el tema de la llengua una altra vegada. Deixeu-me una pregunta més a la senyora Batet. La setmana entrant vostès faran efectiva aquella proposta per intentar que si es repeteixen eleccions no vagin per Nadal sinó que vagin abans?
Doncs, home, no sé si el responsable que les eleccions siguin el 25 de desembre s'està plantejant fer alguna proposta. La veritat és que em va sorprendre la proposta per part del senyor Rajoy, i no oblidem de la presidenta del Congrés dels Diputats, qui és qui té la responsabilitat institucional, perquè és qui proposa la data del debat d'investidura, em sorprèn que ho plantegessin, i em sorprèn que no s'estiguin ells mateixos plantejant fer alguna cosa. En tot cas, nosaltres sí que ho estem estudiant, perquè ens sembla que és un despropòsit que fem una crida electoral el dia de Nadal, com ells mateixos van dir, els propis dirigents del Partit Popular, exclusivament per pressionar a Pedro Sánchez. Em sembla d'un infantilisme i una actitud, la veritat és que ridícula i irresponsable.
Hi haurà proposta socialista per evitar-ho?
Doncs no li puc dir en aquests moments, perquè ara estem en el debat d'investidura i estem concentrats parlant d'això, i per tant les altres qüestions s'han d'acabar de decidir.
Senyor Batet, gràcies una altra vegada. Fins aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Meritxell Batet, un altre dia al Món a Recu.